L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tothom, sóc la Núria Lleonart i, com ja haureu endevinat, heu obert la porta de l'habitació dels pares novament. Avui estem aquí per continuar parlant del tema de germans. Ja us vaig comentar que probablement donaria temps de fer no només un programa, sinó un parell o tres, perquè hi ha bastantes coses de les que podem parlar. El primer programa sobre germans vam estar comentant per què aquesta relació tan especial entre germans i de quina manera havíem d'entendre-la als adults per poder facilitar que aquesta relació no fos potser ni tan conflictiva cap als adults, perquè conflictiva entre els germans ja vam veure que ho ha de ser i és necessària que ho sigui, sempre en una mesura, evidentment, perquè és una font de coneixement pels nanos que tenen germans. Però donar unes pistes perquè entenguéssim per què els germans a vegades es porten d'aquesta manera. Avui ja sé que, que hi ha un tema que l'esteu esperant i que potser és el que sempre ens incita a demanar-lo com a primera part, no? Que són els gelos. Però penso que és important entendre primer la relació especial que hi ha entre germans, la relació fraternal, després també entendre el perquè d'aquestes baralles i de quina manera podem actuar i finalment tocar el tema dels gelos, perquè és una mica la conseqüència d'aquestes dues primeres parts de la temàtica sobre germans. Doncs avui parlarem de les baralles entre germans. Què fer? Com tractar-les? Com enfocar-les? Si les enfoquem correctament, el que estarem fent és intervenir positivament en les relacions fraternals, fer que aquestes relacions vagin cada dia una miqueta millor. Hi ha tres punts claus per intervenir positivament en les relacions fraternals. El primer seria prevenir, és a dir, avançar-nos als possibles conflictes que ens podem trobar. El segon seria actuar, intervenir directament en aquests conflictes en el cas de que no haguem pogut parar-los abans. I finalment, revisar, és a dir, treure conclusions d'aquelles conductes que hi han hagut i de quina manera podem fer perquè no tornin a passar. Què hem de fer per prevenir? Què vol dir adelantar-nos als conflictes? Com ho podem fer, això d'adelantar-nos als conflictes? Doncs, a veure, com tot, sembla molt senzill quan aquí es parla d'aquestes cosetes, però en realitat posar-ho en pràctica és difícil. Però sí que és cert que les premisses són relativament senzilles i molt sensates, basades molt en el seny. Quan volem prevenir i adelantar-nos als conflictes, la millor manera de fer-ho és establir acords abans que aquests conflictes esclatin. Per exemple, si hi ha baralles per utilitzar un ordinador i només en tenim un, prevenir seria establir horaris en el qual cada un dels germans sàpiga que pot utilitzar aquell ordinador. Una norma general, que sigui constant, que sigui sempre, i que a més aquí ja no dongui cap raó a és que jo el necessito perquè... No, cadascú té el seu espai, el seu moment, i ara toca a qui toca. Això ens ajudaria a prevenir. Normes clares i senzilles i sobretot horaris. Quina altra cosa? Fer-los sentir únics i especials. Això ho vam comentar ja al darrer programa de germans. Què vol dir fer-los sentir únics i especials? Hem de dedicar una estona a cada un d'ells, de forma individual. Repetim, és important, són persones diferents, comparteixen un mateix espai, comparteixen una mateixa estimació i una mateixa família, però cadascú té la seva personalitat i cadascú té les seves necessitats vers els seus pares. Això vol dir que, a més, ho acompanyarem dedicant-los temps exclusiu a ells. No només els tractarem com individus, sinó que, a més, intentarem trobar a la setmana una estoneta de dedicar-los. I, evidentment, també ho vam dir, per això passo ràpid, evitar les comparacions. D'aquesta manera podrem prevenir possibles conflictes. D'acord, no hem aconseguit prevenir-los del tot i es talla el conflicte. Què fem? Com intervenim en aquest conflicte? Bé, aquí és on tots saltareu i direu, això sí que és difícil. La primera norma és, com a pares, no hem d'intervenir en cap cas. Hem de deixar, en la mesura del possible, sempre i quan aquestes discussions siguin civilitzades, és a dir, senzillament siguin crits, baralles, etc., que ells trobin la manera de solucionar el seu problema. Evidentment, tots vosaltres em direu, home, però és que arriba un punt que arriben a les mans. Què passa si arriben a les mans? Molt senzill, la repercussió ha de ser pels dos. Recordeu que amb el prevenir, que hem tractat abans, prèviament hi ha d'haver-hi una norma que digui a casa no tolerem el fet de picar-nos. a casa no ens podem picar. I és una norma que val per tots. Per tant, si no ho han pogut solucionar d'una forma civilitzada aquesta discussió de la qual estàvem parlant, que evidentment us hem dit que us aneu d'apartar perquè ells trobin la solució, normalment la troben. També és cert, que quan els deixes estar, ells mateixos s'acaben arreglant. Però arriben a les mans, el primer que hem de fer és acte de reflexió per tots dos perquè heu trencat una norma de la casa, una norma general. M'és igual qui ha començat, m'és igual qui ha cedit, m'és igual qui ha picat més fort. Aquí a casa no tolerem que la gent es piqui. I per tant, a pensar sobre aquest tema. Un cop ells han pensat sobre aquest tema, un cop doncs s'han pagat, sí que és bo escoltar-los. Escoltar-los sempre, no des d'un punt de jutjar per trobar el culpable, sinó senzillament per ajudar-los a que ells trobin la manera de mediar en aquest conflicte, fent-los, ajudant-los a que expressin els sentiments de per què s'han enfadat, per què s'han sentit així quan el seu germà els hi ha dit i quines possibles solucions poden trobar ells perquè això no pugui passar. És a dir, intervenir, però sempre d'una manera molt objectiva, molt fora del problema i donant eines perquè ells trobin aquesta solució. Petits consells que us puc donar per millorar la relació entre els germans. El primer, no jutgis. T'arrisques, si jutges, a que un o altre no consideri injusta la teva opinió i s'enfadin encara més. No forcis la interacció ni a fer les paus. Si els nens, a vegades el que fem és, va, feu-vos un petó i demaneu-vos perdó i ja està. Els forcem a que es demanin perdó. Aquí el que estem fent és amagar el conflicte. L'estem deixant per més endavant. És com si una ferida que l'estem tancant i l'estem tancant en fals, li estem arrencant la crosta perquè no està curada, sinó que només ho sembla que estigui curada. Per tant, és millor que acceptin els seus sentiments i que els puguin expressar i que diguin, no, jo ara estic enfadat i ara no puc demanar-li perdó, ja li demanaré més tard. Sobretot, que això és una cosa que fem moltes vegades, no donem la culpa sempre al més gran pel senzill fet de que sigui el més gran. A vegades el que fem és que, com que ell és el gran i és el que ha de donar exemple, caiem en aquesta temptació. I el que passarà és que en el gran li exigeixis massa en aquesta resolució de conflictes i en el petit li tallis la possibilitat d'aprendre a gestionar-los. El que deia, no protegeixis el més petit, perquè s'aprofitarà de tu i s'aprofitarà de la teva relació i d'aquesta interacció, bueno, diguéssim, protectiva que tu tens de cara a l'altre germà i, per tant, serà encara més font de conflicte. No els peguis, perquè mentre els pegues els ensenyes que els conflictes es resolen pagant. Si ells estan a punt de pagar-se, convida'ls a fer una altra activitat, que els distregui, que els oblidi una mica del seu enfrontament. Doncs, per exemple, escolta, va, calmeu-vos, esteu molt nerviosos, fem una cosa, agafem un full i posem-nos a dibuixar. I mentre estan dibuixant, parlem d'aquests sentiments. Fins i tot si els nens ja saben escriure, després de barallar-se, i fins i tot això, si no saben escriure, també podem demanar-los que facin un dibuix de la situació. Però si ja saben escriure, és bo que quan un cop s'hagin barallat i hagin trobat la solució entre ells dos, doncs que puguin escriure el que ha passat i com s'han sentit, i això és un material que a tu et servirà per després doncs, arribar doncs, a aquestes conclusions que probablement ens serveixin per altres vegades. No? Li servirà per reflexionar, reconèixer els sentiments, i això anirà molt i molt bé. Promou la interacció i la col·laboració, encara que siguin coses petites. Promou-la quan no hi ha conflicte, quan estan tranquils. Intenta planificar activitats familiars en els que tots puguin participar, com jocs sense competició, reunions per discutir les normes generals de la casa, mirar, mentre veiem pel·lícules, parlar de com han solucionat el conflicte, etc. Sempre, evidentment, tinguent en compte que, a més de fer aquestes activitats que promouran que familiarment doncs, estiguem junts, també hem de guardar aquest espai de cada individu. Ho repeteixo, és molt important, són diferents. Ensenya al teu fill que hi ha moltes altres maneres de defendre's que no només amb cops de puny, cops de peu. Ensenya-li a utilitzar el sentit de l'humor, a utilitzar la intel·ligència. En tenen molts, ells, i a més saben també molt bé com gestionar-la. I sobretot, ensenya-li a ignorar les provocacions del seu germà, que això també facilitarà que amb altres companys sàpiga ignorar aquestes provocacions i sàpiga com gestionar-les. Aprofita l'humor perquè reflexionin sobre el seu propi comportament i relativitzin els conflictes. D'alguna manera, jo crec que també és una cosa, aquest consell que ens serveix en la nostra vida diària, no? Aquella frase de algun dia ens n'enriurem d'això. Doncs potser arriba el moment, després d'una baralla, quan ha arribat la tranquil·litat, d'enriure'ns-en de nosaltres mateixos, aprofitar tant aquest humor doncs, per escenificar d'una manera més divertida el ridícul que segurament ells hauran fet amb el seu comportament. Sobretot, quan un dels dos germans es xiva, això que fa, és que ell ha sigut... No el premieu. Evidentment, Hem de diferenciar dues coses. Quan un germà ens ve amb una edat doncs, elevada i ens està explicant que el nostre fill està en perill i nosaltres no en sabíem això, no podem entendre com que s'ha xivat, com que ens està dient alguna per fer-li mal al germà, sinó que està protegint-lo. S'ha de diferenciar aquelles informacions que les necessitem d'aquelles que no. Em refereixo al... És que ha sigut ell que ha començat. És que saps què, mare? Saps què fa? Doncs no em deixa agafar l'ordinador quan em toca a mi. No premieu aquesta conducta. La vostra resposta ha de ser la de perfecte. Arregla't tu amb ell, a mi què m'expliques? És el teu problema. Perquè si no, el que estem propiciant és que constantment es tirin pedres l'un a l'altre. I evidentment, això també va sortir a l'últim programa sobre germans, evitem etiquetar-los, evitem posar etiquetes, evitem dir ell és aquest, és el simpàtic, aquest és l'amable i aquest és el responsable. Això doncs també ajudarà a l'hora de solucionar conflictes a que les coses millorin. I bé, després de dir-vos tot això, i que si ja sé que és molta quantitat d'informació, passarem a revisar-la doncs amb els nostres convidats especials aquesta nit. Avui tornem a ser tot noies.
Hola, sóc la Montse de Déu, jo tinc dos fills, una nena de 5 anys i un nen de 3 anys.
Hola, sóc la Montse Morella, bona nit una altra vegada, la mare del Pere i el Martí. El Martí té 11 anys i el Pere en té 14. Bona nit.
Hola, em dic Raquel, tinc dos nenes, una de 5 anys i mig i l'altra d'un i mig.
Jo sóc la Glòria Salgado, tinc un nen de 3 anys i la nena d'un any i mig.
Mm-hmm. Doncs bé, acabeu de conèixer les, ja us he dit, les convidades. Avui sí que fem un ple, som 5 dones, no oblideu això, el programa avui promet, i penso doncs que ens podem enriquir, com també heu pogut escoltar, totes elles tenen dos fills, és a dir, saben perfectament de què parlen. I a més també hi ha aquest punt de diferents edats, en els quals doncs la Montse Morella ens anirà també doncs ajudant una mica, ui, doncs espereu que no us trobeu.
No passa res, tot és normal.
Tot
es pot fer.
Bé, com ja heu sentit una mica a la introducció, he començat per dir una frase que probablement és la que us fa posar els ulls com taronges, no? Que és la típica de, nois, si els vostres fills es barallen, doncs poseu-hi distància, no hi interveniu. El primer que em passa quan dic això és un sí, va, clar, però quan porten dues hores o un mitja hora, ara he exagerat, mitja hora, cridant com en arguments, no esperen, però cridant com en arguments i vinguent de tant en tant, mama, mama... Una, se li és difícil passar del tema. Què us sembla aquests consells que a vegades donem als psicòlegs així? Va, doncs pues, sí, mantingueu-vos al marge.
A veure, com és sabut, a cada casa hi ha unes normes i les normes les imposen els pares. A partir d'aquí, els pares tenen que tenir molt clar les normes que hi ha. Això és molt important. Llavors, quan els nens traspassen aquestes normes, s'ha de saber guardar una mica de distància. Llavors, si aquestes normes se sobrepassen dia a dia, evidentment, com dius tu, existeixen professionals per veure a on hi ha el problema. Llavors, a l'igual, si una bronca es desborda i hi ha més crits del compte i s'arriba a les mans, potser sí que, si la cosa repeteix, tens que anar amb algun professional que t'assessori, que t'aconselli què és el que passa, perquè no hi ha cap nen que surti amb un llibre d'instruccions sota el braç.
No. A tots ens aniria bé, eh?
A tots seria fantàstic.
A tots ens aniria bé. Sí, per exemple, potser la Glòria o la Raquel, que tenen... La Raquel potser també l'edat entre les dues nenes és més
són
alta.
Són 4 anys.
I potser tu també, la teva petita és molt petita. Potser us trobeu moltes vegades dient no l'apretis tan fort, no cal fer-li petons tan forts. Com ho gestioneu, això?
Aviam, és que en el meu cas és molt curiós perquè la gamberra és la petita i la que pega és la petita. La gran pobreta es queda ja amb cara de pòquer i em va mirant allò, que mama, li casco o passo?
No passo.
Llavors sempre haig d'intervenir de... Uh-huh. Haig d'intervenir per això, no? Perquè no vull que la petita es pugi a dalt de la gran i la gran també s'ha de saber defensar una mica. O sigui, ho deixo fins que em mira amb cara de desesperació de vine, sisplau, que és que m'està tirant dels cabells i m'està fent mal. I bueno, sí. Però bueno...
Que és curiós, eh? Que és curiós.
Molt curiós. La veritat és que sí.
En el meu cas, potser el que em passa és que, clar, els dos són molt petits. La Núria, evidentment, un any i mig no parla. I l'Antoni, clar, amb 3 anys, sí, però comencem a començar a verbalitzar de què em passa, per què m'enfado... A llavors, ràpidament arriben les mossegades. És el que arriba abans. Jo deixar fer són segons el que puc deixar fer, perquè és que de seguida mossega, clar, quan arriba la mossegada, evidentment m'hi haig de posar.
Clar, està bé que ens diguis allò de la mossegada, perquè faig un petit incís. L'Antoni té 3 anys, Glòria, m'equivoco? 3
sí,
anys.
Sí, al desembre,
encara no els té. I molts pares, també és una pregunta que a vegades a la consulta em fa, no és que el meu fill mossega, i molts mestres de P3 i P4, m'ha agradat el tema de la mossegada, perquè vull normalitzar-ho, és a dir, tots els nens que encara no han adquirit totes les capacitats del llenguatge, de verbalitzar, utilitzen la boca, però la utilitzen mossegant. Per tant, no ens hem d'espantar perquè el nostre fill, amb 2 anys i mig, 3 anys i mig, 4, mossegui a companys o davant d'un conflicte reaccioni mossegant. Fins i tot a vegades s'esveren molt, no saben dir-nos que estan molt contents i claven queixalada. És part de l'evolució, eh? Montse, tu què ens en dius?
Bueno, a mi m'involucren una mica. El que trobo difícil de separar-me és perquè a la que es barallen acaba una empenta o alguna tonteria que no es fan ni mal, però el que l'ha rebuda de seguida: mama, que la Mireia m'ha fet molt mal, o mama, que el Marçal m'ha fet molt mal, i em venen a buscar. Jo intento posar-hi distància, de dir, mira, jo el que no vull és que us baralleu. Si no sabeu jugar junts, jugueu separats, però que és una mica difícil separar-me'n perquè em venen quan es barallen, en comptes de solucionar-ho ells.
I suposo que la primera sensació és, m'estic imaginant que estàs preparant les bosses d'anar a l'escola de l'any demà i, mare, la Mireia m'ha pagat, i la primera sensació és, Mireia! No?
Sí,
potser
sí.
És aquest el primer que surt?
Sí, a la primera busques el culpable, a la segona et ve el culpable dient que ell no és el culpable, que ho ha fet per algun motiu molt seriós.
I molt important,
i acabes dient, mira, els culpables sou tots dos i no m'expliqueu rotllos, no us pagueu.
Val. Bueno, aquesta és una bona opció, no? A l'acabar, mira, no m'expliqueu històries. Entenc que les que teniu els nens més petits
és difícil
perquè són molt petits, però com a imatge d'un futur, de veure ja una amb 10, l'altre amb 5, l'altre... Creieu que és una bona opció? Mira, us heu barallat tots dos, solucioneu, a mi no m'atabaleu, a casa no es pot pagar i punt.
Les baralles evolucionen.
Val, mira, això es posa interessant.
Les baralles evolucionen quan els nens evolucionen. Hi ha nens que evolucionen molt ràpidament, amb la qual els raonaments són molt més de pes, i hi ha baralles que no evolucionen, és a dir, el picar, el mossegar, l'insultar, això no evoluciona. És que fins i tot els grans, la primera paraula que tenim a la boca és burro tonto, és normal. I un bolet a vegades també se'ns escapa. Els petits, quan es barallen, a vegades són per rivalitats, per gelos, per conflictes, quan són grans també. El que passa que verbalment el llenguatge del carrer s'aprèn molt ràpid. En els pares, malauradament, també se'ns escapen paraulotes. Llavors, és un còctel de tot, és una barreja de tot, que arriba a un punt que els assentes i els hi dius, teniu que solucionar el vostre problema. Saps perfectament que se sentaran i no sabran què dir-los. Pere, perdones en Martí? Bueno, Martí, perdones en Pere? Pere, perdona'm, de veritat? Bueno, segons la relació que tenen o la baralla que han tingut en aquells moments, depèn de com es disculpen, pots dir, ostres, aquest ha sigut el culpable. Però són tan sumament intel·ligents que quan hi ha una baralla, la culpa és dels dos. I tothom comença, sí que hi ha un bon principi, però és que al principi no és l'important, és com acaba l'important la baralla. Com acaba l'important i la manera que tu t'has d'implicar. Mirant-ho a distància, donant-li espai, veus que hi ha coses que realment no són importants i que uns germans doncs, tenen que tenir una relació. I llavors hi ha coses que realment sí són importants i que llavors totes les baralles tenen un perquè. A vegades són causes de fora, que evidentment a casa és el lloc a on ens deixem anar, i a vegades són causes de dintre, que realment són moltes vegades, si una família és normal, cadascú té el seu punt de normalitat, són les menys importants, perquè són les que realment se solucionen de pressa.
Sí, el fet de sobretot quan no hi ha una càrrega i un problema que has portat de fora.
Exactament.
No? Que és algo molt intern, molt d'aquell món de germans que parlàvem en el primer programa que
vam
parlar de germans, molt de fraternitat, de competitivitat.
I a part que hi ha moltes vegades moltes coses que els pares no acabes d'entendre-les i et preguntes el per què i busques solucions i busques solucions, i les úniques solucions que pots trobar és amb una tercera tercera persona, amb un mediador, amb un psicòleg, amb una persona que t'aconselli, amb un altre pare, amb una reunió de mares, com estem ara nosaltres aquí, i que et diuen, ostres, això podria ser per... I són finestretes que se't van obrint fins que trobes la solució. I llavors, quan comuniques un problema en algú, realment és el primer pas per trobar una solució, que és el mateix que fan els nanos. És exactament igual. A veure, sentem-nos, què ha passat? Un dia té la culpa un, l'altre, però més o menys veus que mossegada, sí, mare de Déu i tant. Nosaltres, quan estem molt contents i li fas un petó molt fort a algú, és que li clavaries una queixalada.
Sí,
que a vegades és una manera de mostrar les seves emocions, però clar, és complicat, és complicat. És complicat, però forma part de la vida.
Jo igualment penso que els nens tenen una alarma, val? I que quan els hi passa algú s'engega, o sigui, només te'ls has de mirar una mica i veure. Al final acabes coneixent molt els teus fills, no? D'alguna manera, jo sé que la Clara, la gran, no menteix mai, i en canvi la petita sí que ho farà, sí. No? No parla, però ho farà segur.
La veus venir ja.
La veig, que aquesta enganyarà i aquesta farà. I llavors és això, si te'ls mires una mica i els escoltes una mica, pots veure realment si hi ha un problema generat i com resoldre'l, no?
Per tant,
més quan són tan peques.
Per tant, la individualitat, que potser és una de les parts que també des de que vam començar a parlar de germans, doncs estem dient molt, que és molt necessari tractar a cada un d'ells de manera diferent.
Totalment
la certificaríeu.
Totalment d'acord.
És a dir, no és la mateixa reacció davant d'una baralla de la Clara o de l'Antoni o del Pere o de Marçal que la baralla de la Mireia o de...
No, són totalment diferents i personetes independents, a més.
El punt de partida de qualsevol baralla és el mateix. Pot ser una rivalitat, pot ser una diferència molt gran que hi hagi entre els dos, pot ser una tensió nerviosa, pot ser una cosa o de dintre o de fora. Evidentment, quan són tan petits, no diuen mentides, però ho proven. I les mares ens ho creiem totes.
No, home, no. No, a la meva gran se li nota molt. És dir una mentida i riu després.
Som dones,
Miquel,
som dones.
Dic, has d'aprendre més de la mama, carinyo.
I quan són més grans, la paraula mentida es pot transformar moltes vegades en una il·lusió. A vegades tens que saber escoltar molt tot el context per dir, bueno, això forma part de la realitat, això forma part d'una il·lusió. El punt de partida és el mateix. La reacció a la causa pot ser la mateixa. Però el que és, a veure, explica'm les dues parts, sempre hi ha versions diferents per arribar al mateix punt.
Realitats
sempre.
Diferents.
Sí. És que m'ha fet això, és que m'ha fet l'altre, però veure, per què ho heu fet això? A l'igual és per un got d'aigua.
No, és que jo crec, o sigui, he arribat a la conclusió de que moltes de les baralles són per purament avorriment, o sigui, per jugar. Per jugar, simplement per jugar, per divertir-se.
Per buscar-se el límit.
Sí.
Anem a conèixer-nos una miqueta
millor. Aquesta rivalitat, no, aquesta competència.
Sí.
I després veiem.
Jo el que estava pensant és que sí, que els o sigui, bastant individualment, intento tractar-los i de que cada un, ja vaig dir l'altre dia, de que són molt diferents tots dos, però a l'hora de la baralla, de solucionar-ho, els tracto sempre igual.
Que
faig molt és que, per exemple, quan no sé què passa ni tampoc tinc ganes de saber-ho, dic, vinga, tots dos, un sentat aquí i l'altre sentat a l'altra punta del menjador, que no es puguin veure perquè si no s'ho passen bé igualment, i els tinc allà sentats fins que crec que tots dos ho han pensat una mica. Però això sí que ho faig igual per tots dos, que no sé si és correcte o no, però...
Sí, és un punt de vista molt bo, que és la individualitat, la tinc, i he de reconèixer-la, i evidentment, si m'he de dirigir a un o a l'altre, segurament em dirigiré de diferents maneres. Un tolera més el sentit de l'humor, l'altre potser és més seriot, pensa que doncs, li fa mal aquest sentit de l'humor. Ara, a l'hora de treballar una baralla és... A mi m'ha agradat molt una frase que ara ben bé no sé com l'has fet anar, és que no m'interessa saber-ho. No? Sí, potser és la postura, la posició que hauríem d'adoptar els grans davant de les baralles entre germans. A mi no m'interessa saber-ho. Solucioneu. Jo el que vull és que em digueu com la solució.
Sí, el que m'impressiona més és que es queden sentats allà. I a vegades entro i li dic al meu marit i no es mouen, eh?
I el més divertit del cas és que tenen una baralla molt grossa, s'acaba el món, és horrorós, dius, ostres, però que gros que ha sigut avui. I al cap de 2 minuts tu estàs dels nervis, no pots, amb un mal de panxa. Et preguntes a veure què és el que has fet malament, què és el que realment, amb què has fallat perquè ells arriben a aquesta conclusió i els veus jugant tan tranquils.
Sí, se'ls hi passa de
cop.
I penses, què us passa? I moltes vegades jo, en el Pere i el Martí, els hi dic, vosaltres dos, us abralleu, però jo després, me'n vaig a treballar treballar. Dic, haig de fer altres coses.
Sí, sí, el mal de panxa amb el que diria, no?
Dic, me'n vaig amb uns nervis que no puc amb mi mateixa. Dic, i vosaltres dos, al cap de 5 minuts, pim, pam, pum. Dic, però com ho feu, això? Expliqueu-m'ho. Jo vull saber-ho, com ho feu, això. I realment és que moltes vegades als grans els hi donem molta més importància a les coses dels petits perquè no ens sabem posar al seu lloc. És l'empatia, no? La pràctica de l'empatia.
I el saber que és aquell subsistema fraternal que exacte. Es mou amb unes normes absolutament kafkianes, ridícules, perdoneu, però és que és així,
no,
que
és
només
així.
La poden entendre els germans.
Certament.
I a més, hi ha tantes relacions entre germans com germans hi ha.
I tant.
O sigui, no cap subsistema de germans, aquí tots en tenim, menys n'hi ha una que no, però tots els que en tenim, és veritat que també tenim amigues i amics que tenen germans i la nostra relació amb el nostre germà és absolutament diferent a qualsevol altra relació de les nostres amigues amb el seu germà. És a dir...
Jo sempre dic una cosa, totes les persones d'aquest món som diferents però som iguales. Totes les famílies som diferents però som iguales i tots tenim els mateixos problemes i tots tenim les mateixes inquietuds. I tots els nens són iguals però són diferents. Si totes les persones grans ens tractem d'una manera individual i diferent, això per què no ho fem amb els petits? Com a pares, com a col·lectiu, com a sistema, són personetes. Que cada una pues, té, com la gent gran, la seva personalitat, les seves maneres d'actuar, i el que no podem és englobar-ho.
Jo crec que d'alguna manera aprenem tots. Ells aprenen i nosaltres de pas també. O sigui, aprenem moltes coses d'ells perquè ens fan recordar coses que potser havíem oblidat, no?
Mare de Déu, i tant.
I potser amb el tema dels germans, no, Glòria? El tema de... A vegades et serveix aplicar els conflictes que tu has tingut quan eres més petita amb els teus germans de cara...
És que a veure, jo ara estic aprenent molt avui, perquè jo tots aquests conflictes clar, encara són molt petits.
Encara no els tens.
Encara no els tinc, perquè una nena d'un any i mig i un nen de 3 es barallen perquè la nena li toca el cotxe que el nen està jugant. Hi ha una mossegada i s'acaba el conflicte. Ni m'expliquen el perquè, ni saben qui que és la culpa de res, llavors encara puc aplicar poc de la meva experiència. Però bueno, el que sí que veig és que una mica el que esteu dient, no? De que cada nen és diferent, que cada un l'has de tractar d'una manera diferent i que el que te serveix per un no te serveix per l'altre, no? Perquè amb un assentar-lo al racó que pensi li serà un càstig que li servirà molt, i a l'altre diu bueno, si està bé aquí sentat aquest raconet aquí, miro les estrelles,
m'han deixat tranquil,
aquí, saps?
M'han deixat...
És que el curiós és que moltes vegades entre baralles, sigui a on te sigui, els càstigs no serveixen per res. Serveixen més els raonaments, la conversa i el parlar, que un càstig.
Sí, de fet, sobretot el que sí que serveix, sempre parlo des del punt de vista educatiu, de psicòleg de l'educació, psicòleg infantil, el que sí que diuen els estudis que serveix és la reflexió després de la baralla, no?
Sí.
També és cert que estem parlant de deixem que es barallin, deixem que ho solucionin i ja està, tanquem la porta i un cop solucionat està. No, després hi ha d'haver-hi un treball previ de anem a parlar del que ha passat, anem a parlar de per què tu has reaccionat així. Introdueixo temes nous potser per, ja en aquest sentit, no? La finalització del conflicte ha finalitzat, els nens s'han barallat, s'han dit de tot, però han acabat a un acord, han fet les paus i surten, s'incorporen un altre cop, diguéssim, al dia a dia, al tarannà. Què fem? Ho deixem estar? En principi, el correcte seria agafar i bueno, ara sí que us escolto. Ara que em porteu la solució, ara us vull escoltar. I amb quins ulls els escoltem? Amb ulls de jutjar?
No, home, no.
Val. De jutjar amb un, de prendre partit...
No, els escoltem per... Bueno, de fet, la meva no parla gaire perquè... perquè és que se n'oblida de tot, no? Sí, potser quan passa un mes em diu ai, mama! Quan em vaig barallar i tal, i tu, ai, fa un any. Llavors, clar, és molt... No li cal, no... De moment no cal entrar en raonaments que t'expliqui una mica perquè tu ho intentes, però ells no tampoc entenen perquè els hi treus el tema de per què ha passat allò. O sigui, ja ha passat. És molt pràctica, en aquest sentit.
Sí. No, més que res és perquè, finalment, és jutjar, no? Jutgem... moltes vegades el que fem és, bueno, doncs ara expliqueu-me què ha passat, no? I, ai, tu li has dit això? No. Home, això és jutjar,
ja,
no?
Ja.
El que nosaltres diem és, no, el que s'ha de fer és escoltar i intentar que ells expressin les seves emocions. Ah, t'ha dit això i tu com t'has sentit? Perquè saps què passa? Que potser en Pere, potser en Marçal, potser la Clara no sap que això a tu t'ha molestat perquè tu potser no li has explicat mai. Aleshores, explica'ns-ho. Tu t'has sentit molest? Sí, perquè m'ha dit això i després saps què m'ha dit? Que jo mai més podria tocar la tele i clar, jo vull tocar la tele quan a mi em toqui. I girar-nos i dir-li a la Mireia, a la Martí, a la Núria, escolta, i tu per què has volgut tocar la tele? Tu com t'has sentit? Oh, clar, a mi també m'ha semblat molt malament que com que és el petit de seguida t'hagi cridat quan jo li he dit, escolta, no, que ara vull tocar jo la tele. És a dir, donar aquest espai perquè ells entenguin quins són els sentiments que estan tinguent en el moment de barallar-se.
Sí, jo ho intento. Quan ja s'han calmat, quan ja han sortit del racó, ja s'han aixecat,
ja s'han estat quiets,
ja han estat quiets una estona i estan calmats, i per què us heu barallat? I per què has fet això? El que passa és que ara potser jo són una mica petits i són raonaments molt tontos. És que m'has tirat el full quan jo pintava. Llavors, jo els intento explicar, home, heu d'intentar fer les no fer a l'altre el que tu no t'agradaria que et fessin. Llavors, tu t'agradaria que quan pintes l'altre t'estirés el full? No, doncs no ho facis tu tampoc. Intentar reflexionar una mica sense
prendre partit,
exacte,
no?
Sense fer massa un culpable, sinó explicant el per què s'ha quedat molest l'altre.
Quan som més grans,
els oients que no ens veuen, però automàticament totes ens hem girat cap a la Montse com dient, va, sí, digue'ns-ho.
El futur.
No, és fàcil. A veure, jo sí. Estic amb en Pere amb una adolescència, amb 14 anys, el febrer em farà 15, bastant potent. És a dir, tinc un homenet a casa. I el Martí està començant a fer un clic de nen a no tan nen, bastant important també. Llavors, quan tot puja de to, és molt important que tots dos sàpiguen les coses que han fet mal i que els hi ha fet mal. És a dir, si tu em dius a mi inútil, jo entenc perfectament que inútil vol dir que no serveixes per res. Però si tu em dius a mi tonto, són tonto. És a dir, quan ja forma part d'un etiquetatge, que es posen etiquetes, i aquestes etiquetes es remouen i una altra vegada es tornen a barallar i la mateixa etiqueta i la mateixa, aquí sí que hem de posar la senyal d'alarma. Perquè el tonto, si tu et diuen que ets tonta cada dia, al final et creus que ets tonto. Ja. Si a tu et diuen que ets un pallasso cada dia, al final ets el més pallasso, perquè totes les persones adoptem un rol. Llavors, jo crec que com a mare, i el Miquel com a pare, evidentment, mirem d'aquestes etiquetes borrar-les. És molt important. I si un se sent massa afectat per una etiqueta, donar-li la volta. Llavors, en l'altre individu el que has de fer és dir, això no ho has de dir-ho mai més, perquè amb això has molestat, l'has ferit i l'has fet plorar. Quan un germà veu a l'altre que plora o que el peguen o que li fan mal de veritat, l'altre germà salta, però com un lleó. Les mares mataríem pels nostres fills, però és que un germà per un altre farà, vamos, el que sigui a davant de qui sigui. Perquè per molt que es barallin i per molt que hi hagi, la unió que hi ha entre dos germans, només ho saben ells dos, el que hi ha aquí. Només ells dos. Llavors, des de fora es pot veure el que vulguis i més, però des de dintre només ells dos saben la relació que tenen. És que a vegades ni els pares podem intuir la relació que hi ha entre els nanos, però quan es barallen tu els tens controlats. Perquè hi ha sons.
Clar.
Tonto, burro, que tu m'has fet, que no sé què. Cuidado quan no es barallen. Cuidado quan, quan es compinxen entre els dos. Que és superxulo veure que entre els dos ara podem anar aquí o ara podem fer això. Mira, i si tu fas i si tu li dius i si tu no sé què. I penses, això és fantàstic.
Clar.
Això és xulíssim. Jo me'n recordo quan era petit amb ma germana bueno, que hi havia baralles, que hi havia cops de porta, que hi havia de tot. I me'n recordo perfectament l'últim cap d'any que ma germana estava viva, que vaig agafar una clau dels meus pares per falsificar-la i dir-li amb ella, mira, els papes tornaran a les 3, tu te'n vas de festa amb els teus col·legues i mira a veure que a les 2:30 puguis entrar. I jo tenia 11 anys i ma germana en tenia 14. Vull dir que això era la bomba. I penses, això és fantàstic. Evidentment, quan una baralla es desborda, s'ha d'anar amb cuidado, però la relació que hi ha, això és, vamos, qualsevol pare està orgullós d'això, i tant.
Totalment d'acord. Noies, afegim algun tema més? I si no, jo us convido a tornar a venir en un programa. M'agradaria que vinguéssiu totes quatre un altre cop per parlar de l'últim tema que ens quedaria sobre germans, que seria el gelos. De si n'han tingut, si no n'han tingut... Bueno, ja parlarem del gelo. El gelo tothom en té, tothom, uns ho expressen i altres no tant, però tothom en té. I parlar exclusivament dels gelos. I també m'agradaria que vinguéssiu preparades a explicar fins i tot la vostra pròpia experiència vers els gelos, que és algo que a vegades, doncs, no, nosaltres no n'hem tingut. I jo a vegades dic, jo encara en tinc, sincerament. O sigui, a dies que encara tinc gelos del meu germà. Ja està. Aleshores, us emplaço doncs, a tornar-nos a veure. Moltíssimes gràcies. Moltes per acompanyar-me i per passar aquesta estona. I bé, jo us deixo com sempre amb una cita d'un llibre, crec que, bueno, que segurament us podrà interessar. Es diu 50 idees, perdoneu-vos en castellà, 50 idees per hacer feliz a tu hijo, del Miguel Ángel Conesa Ferrer. Aquí trobareu solucions per com enfrontar-vos en els conflictes en els germans i evitar doncs, certes baralles. Com sempre, recordar-vos que ens podeu enviar mails proposant-nos temes, proposant-nos per venir a col·laborar aquí amb nosaltres a radio@santsaloni.cat. Estarem encantats de rebre'ls. I puntualitzar que ja n'hem rebut un parell de mails i que el tema que ens plantegeu, ja us vaig dir en un altre programa que el tractaríem, bueno, estic buscant la manera de tractar-lo i que vingui gent potent que ens pugui aclarir certes idees. I bé, moltíssimes gràcies novament per estar aquí amb nosaltres i fins dimecres que ve.